Fabricació pròpia.
Déu-n'hi-do, quina setmana ens han donat els extraterrestres. Bona tarda a tothom. Ahir escoltàvem representants de la NASA assegurant que ara sí, que sí, es prenen seriosament els ovnis i per això dedicaran intel·ligència artificial i un departament especialitzat per investigar-los. Tot i que, de moment, no hi ha cap evidència, diuen els de la NASA, que existeixin els extraterrestres. Però la cosa no acaba aquí, perquè aquesta setmana, des de Mèxic, com ens explicava l'Uri, la Harki insistia en que es parlés durant el programa, s'exposaven dos cossos d'éssers no humans al Congrés dels Diputats mexicà. De fet, des d'aquest país s'està treballant en una possible legislació de fenómenos, diuen ells, aéreos anómalos no identificados, més coneguts com a ovnis. Veurem què passa. Ho seguirem de ben a prop. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Molt bona tarda, Marta Harker.
Bona tarda.
Guions Candela, Figueres i Uri, Francisco, com esteu?
Hola, molt bé.
Sí. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A la plujosa.
Plujosa. I de son. Haurem de combatre, eh? Jo haig de confessar que és el primer dia que estic una mica...
Però... I coincideix amb el primer dia que plau. És que una cosa porta l'altra, eh? La pluja porta la son?
Sí.
Ah,
sí. No us aplatana els dies de pluja? Oi, tant.
És la paraula perfecta.
Més que aplatana no tinc ganes de sortir de casa, però dins de casa estic força activa. I als col·les es veu que els nens quan plou estan esveradíssims.
Com les mosques, abans de ploure.
S'esveren. Ho noten abans.
És aquell punt de xafogó que dius...
Sí.
Estan per tot arreu. Per tot arreu també està el Ferran Capdevila, la producció, el José Matosas i la Paula Morena, l'Univers Sonor. Tots som, com dèiem, fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
I que protagonitzen, atenció, 70 cotodrils. 70 cotodrils... A veure, hi ha un problema amb els cocodrils.
Amb Mercè Raga.
I de protecció oficial o civil se l'estalviarien. Ai, quin drama, avui ni una, eh?
Ai, va, ho hem sabut avui, aquest migdia.
Què va passar amb els cocodrils?
Vols que enviem alguna cosa o
passem per
tirem tira, tira.
No, jo sí? Necessito saber-ho. Avui la cosa... Sí?
Anem bé, eh?
Sí, estàs bé o no?
Endavant. Bueno, sí, com menys parli, menys possibilitats tindré de posar-la. Per tant,
no que parli.
Endavant.
Dolenta que soc, va. Ho hem sabut aquest migdia. El partit del Barça-Madrid a Montjuïc el proper 28 d'octubre coincidirà, amb el concert al Palau Sant Jordi de Miguel Ríos. De fet, el concert del rocker andalús serà a les 9 de la nit, després dels xiulets finals del primer clàssic de la temporada de Lliga. Catalans, madrilenys i andalusos, per tant, que s'uniran una mateixa nit en un mateix espai. Esperem que el poder de la muntanya màgica de Montjuïc faci el seu efecte i que tots plegats acabem la festa en pau. Sigueu tots benvinguts.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vinga, passaran moltes coses en aquesta tarda de divendres plujosa, 15 de setembre. Us hem preparat una fabricació pròpia farcidet de continguts fets a mida, com ja sabeu. Continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat, sense oblidar mai l'humor. De seguida, repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Avui també tenim tertúlia divendres. Avui ja sabeu que som quatre gats, doncs capitanejats per en David Serra, que ens porta els temes que més li han impactat aquesta setmana. Tot això el dia que farem també un tomb pel festival de Fado, que comença aquest cap de setmana a Barcelona. De fet, el tindrem a l'estudi.
El Fado.
El senyor Fado en directe. Actuació en directe.
Anava a fer un acudit molt dolent.
Molt dolent, sí.
I on està el rei? Vale. És igual.
Ai.
És molt dolent, ho he dit.
Ja està dit. Plats forts del cartell. En parlarem amb el director del festival, que és el Federico Carmo.
Escapai, convida. Tives roupas e os sonhos rasgados na minha saída.
Ai, és que para el dia, companya.
És preciós, això.
No us ho perdeu. A partir de les 4 farem el cafè amb el Festival de Fado. A més, un divendres que posarem a prova el nostre català amb el mestre Virgili, t'alerta, i les seves classes magistrals de llengua.
Des de luego poder vai que t'ibocar. Deu tenir truco aquest assunto. El parlar dels joves és per anar al juzgar.
Això serà a quarts de 5 i per rematar programa i setmana fabricarem la tarda amb humor i màgia amb en Gerard Borrell, que ens presentarà el seu espectacle de Big Bang Tontery. I amb la música d'en Carlos Bayona i el millor de la setmana al Fabricació Pròpia. Resumit, per cert, que s'estrena aquest divendres la Mercè Mondelo, arribarem, plegats si tu vols, a les 6 de la tarda. Això que encetem la realitat paral·lela d'aquest divendres amb moltes estrenes.
Sí, i cap té a veure amb cocodrils, per sort per mi. Comencem per un nou llançament musical que ens arriba de la terra ferma, de la mà de l'Opau de Pons. Raga, ja t'avanço que t'encantarà.
Soc de Pons, m'agrada Pons, estimo Pons.
Ui, són els Buhos, no? Fet una versió.
Sí, una versió del Volcans de Buhos, homenatge a aquest poble de la Noguera que signa el puntsicà més internacional, l'Opau de Pons, que toca arreu, no sé si ho sabeu, pels padrins, les tietes i també la canalla. L'Opau ha decidit, com dèiem, dedicar un tema propi al seu poble, Pons, que podríeu pensar que és només un lloc de pas, però no. Per començar, Pons té el millor dolç típic del món, que és el croissant gegant.
És d'allà? No sabia que era d'allà.
Sí.
Estàs descobrint unes coses.
No l'he provat mai, però croissant gegant... directament.
No l'has provat mai?
No.
Tu sol no pots fallar res.
Crec que tu sol no pots acabar-te'l, de veritat.
Sí, és així, és
a veure, també és veritat que si has provat qualsevol croissant, el gros és el mateix. Vull dir que és el mateix gust que un croissant.
Bueno, però és el que et genera el saber que et menjaràs aquella quantitat de croissant.
Perquè al final, quan portes molta estona menjant, ja no saps ni el gust que té.
És igual, ja.
És diferent.
Mafadíssim.
Per tant, doncs, si pugeu cap a Lleida...
Cap a Andorra.
Exacte, cap amunt, doncs que sapigueu que al maleter hi heu de deixar un foradet per quan passeu per Pont, doncs, comprar-lo.
Un
d'aquests croissants gegants. A més d'això, doncs, com sabeu, a Pons regada pel canal Segarra-Garrigues, l'Opau també ha sabut destacar algunes altres virtuts d'aquesta noble vila lleidatana.
Tinc botigues i una rotonda molt ambient. Tinc pagesos.
Pagesos, la rotonda.
Un riu segre i un mossèn.
Un mossèn, el Roser, tenen de tot. Ara bé, això de dedicar cançons al teu poble és una cosa que aquí a Catalunya ens ve molt de lluny. Si us sembla, farem un breu repàs de les més destacades, començant per un referent que hem d'ubicar, el Vallès.
Uau, no me'n recordava.
Però deixeu que soni això, que té una estrofa.
Vinga, va,
José. En Sabadell.
Aquell, Els terrassencs, aquesta cançó és que ens va fer l'any. Ja fa 10 anys que el Jordi Bosch, comerciant de Sabadell, va provar sort a la indústria de la música amb aquesta digníssima versió del Gunman Style de Psy, que, per cert, quan ell va publicar aquesta de Sabadell, ja feia molt temps que la del Psy estava passada de moda, perquè l'èxit de Psy és del 2012, per tant, ja feia un any que...
Estàs insinuant que els de Sabadell van amb retard?
Bueno, estàs insinuant això?
Sí, que ho ha dit, ho ha dit.
També és veritat que, a veure, la cançó està molt treballada. O sigui, és una cançó, el procés creatiu...
Espera, que s'està posant en un jardí.
No, dic que el procés creatiu
de Terrassa amb amor.
Procés creatiu.
Evidentment, és llarga, i necessiten una mica de marge per crear aquest hit. Que, a veure, tots el reconeixem, sí o no? Tots ens en recordem. L'objectiu del vídeo no era fer el ridícul, això vagi per davant. La iniciativa volia promoure el comerç local sabadellenc. Una de les poques cançons que YouTube acumula més no m'agrada que m'agrada.
De debò?
Això també és força inusual.
No ho puc entendre.
I fins i tot alguns usuaris es van acarnissar amb el cantant, que per cert té una botiga d'informàtica a la segona ciutat del Vallès. Es va dir que el Jordi havia de ser terrassenc perquè un sabadellenc de Socarrel no podia voler tan mal a la seva ciutat.
Segona ciutat del Vallès.
El debat segueix obert. Mentrestant, mentre no es resolgui, acabem aquest breu repàs de cançons de pobles catalans amb tot un clàssic.
Monarquies, muralles de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona.
Això és un altre estil.
Calla, que els de Montblanc...
Això té més
gràcia. No fem com els de Sabadell i copiem la cançó i diguem muralles de Montblanc, eh?
Que són ben boniques.
Que són ben boniques i ara mateix les hem restaurat tant que en tenim més que Tarragona.
I estan d'en peus,
teniu
a més a més.
Teniu cançó Montblanc, o no? No, per això et dic que farem com els de Sabadell i agafarem el Gangnam Style
i
la versionarem.
Podeu versionar.
Però contractarem a la Marta de Terrassa perquè ens faci una lletra més acurada.
Candela, ho heu de fer també com en Bernardo Ríos. Estem escoltant la seva cançó de l'any 1965 i que és un homenatge, com sentiu, a les muralles de Tarragona, que segur que són tan boniques com les de Montblanc.
On
i que, com sabeu, juntament amb tot el cas antic de la ciutat, són patrimoni cultural català i bé cultural d'interès nacional. Per tant, pedres amb molt de valor.
Com totes les de Tarragona.
Recordareu que anys després, un altre tarragoní que la va tornar a popularitzar va ser l'Oriol Grau, que la cantava aquell fantàstic sense títol. Pont, Sabadell i Tarragona, per tant, jo personalment, no sé vosaltres, no sabríem quina quedar-me.
Home...
Tu muralles, jo pons.
És que la de Pons està molt bé,
I se'n sentirà per l'amor.
Tu la de Sabadell,
jo la de Sabadell. I tu desempates.
Jo em desdic i voto Sabadell a muerte. Ui. És que és horriblement preciosa.
Mira.
És que heu d'escoltar l'estrofa. Que quiere venir a...
És
l'espectacle.
Mireu, seguim amb més estrenes d'aquesta realitat paral·lela de la Harke. En aquest cas, estrenes televisives.
Ahir es va estrenar Gran Hermano VIP, amb un ventall de concursants estranyíssims, que no sé què han fet. VIPs sui generis, no ens entenc ben bé què han fet.
Però, Harke, un moment, millor...
No diu això.
Una altra cosa.
Sí, vull dir que en una línia força diferent, TV3 també estrenava el nou programa de Ramon Gené.
Això
t'ho et parada. És que jo crec que per això tens tanta sol, perquè ells estan enganxats davant de la tele.
No va acabar tan tard, eh?
No, però te l'has posat fins a altres hores de la nit.
Sí, i en bucle.
És que tu la clàssica t'agrada molt.
Molt, molt.
I tot plegat...
Sobretot Coldplay.
Tota aquesta actualitat... Com?
Que anava de Coldplay ahir, el Viva la Vida, no?
Tu estàs pendent de les estrenes.
Ella està pendent de los chinos aquells.
Ella està pendent de lo meu.
Està amb chinos i Gran Hermano.
No es poden tocar
tots els gènere.
I sabeu què passa, companys? Tu amb el Gené,
jo si voleu us parlo de Ramon Gené.
I què ha passat? Doncs que se'ns ha passat per alt, companys, l'estrena televisiva de la temporada, que és... Pregunta al president. Ai.
Bona tarda a totes i a tots. Avui us saludem des de l'Espai Vital de l'Hospitalet de Llobregat perquè avui inaugurem Pregunta al president, un nou espai de trobada on ciutadans, ciutadanes anònimes podran conversar i preguntar directament al president de la Generalitat. La democràcia...
Doncs la que escolteu de fons, això no és cap muntatge, és real, és Patrícia Plaja, portaveu del govern de la Generalitat, que presentava ahir aquest primer programa a Pregunta al President, un espai que neix, doncs, com ella mateixa deia, amb la voluntat d'acostar la figura del president aragonès a la ciutadania. Clar, heu escoltat una mica l'inici del programa, us heu d'imaginar una sala molt gran, blanca, amb Plaja i Aragonès al fons, i com si fossin visitants d'un museu, tot de persones dretes esperant el seu torn de paraula. Sabeu aquella típica imatge de quan miren, estan mirant, no ho sé, del Guernica, saps? Tot de gent així, semicercle.
O la Mona Lisa, no?
Exacte. Doncs tot de gent allà esperant el seu torn.
Tanta gent té preguntes pel president.
Moltíssimes. No se les acaben. Les trobades es faran...
I les respon totes el president.
Sí, no sé si és gaire bona idea.
Ara repassarem una mica les preguntes, perquè, com dèieu, a cada programa s'abordarà un tema diferent. El d'ahir doncs es tractava de personatges de gent jove, i formulaven, preguntau ara per les preguntes, doncs mira, li feien preguntes com aquesta.
Doncs, president, bona tarda. Jo li vull preguntar per l'educació per competències. Bàsicament, els promotors diuen que les competències adapten l'educació per allò que necessita la societat actual, però els crítics consideren que quan parlem de societat parlem de mercat. Llavors, els crítics també diuen que les competències són un programa polític que va contra els convenis col·lectius, perquè d'alguna forma el que fan és que desvareguin les titulacions.
És llarguíssima la pregunta. És que si tu li fas una pregunta al president, clar, no li pots fer una pregunta així senzilla. No, segueix.
Encara pregunta.
Per lliure, buscant una mica el seu dret laboral i les seves condicions laborals.
Sí, sembla la resposta, no?
El president es anava fent petit, perquè anava dient, a veure, m'he perdut el subjecte de la frase, ja no el recordo, però és el que et deia, quan li fas una pregunta a un tot un president de la Generalitat.
A les que el sistema beneficia per inèrcia.
Quants dies portava preparant-se la pregunta?
Això, com pensa afrontar la devolució dels convenis col·lectius que segurament es pot produir amb l'educació per competències?
Els convenis.
Bé, en primer lloc, agraït a la pregunta, Víctor, l'educació fonamentalment ha d'estar focalitzada a formar ciutadans i ciutadanes lliures.
Una pregunta complexa que el president va respondre utilitzant el comodí del públic dels catalans, que és la llibertat.
Lionel Messi regatejant, però, mare de Déu.
Un programa que, per cert, si us interessa, s'emetrà a través del govern.cat i les xarxes del govern i del president. El programa d'ahir, que va ser una bassa d'oli, comparat, no sé si en recordeu, de Tengo una pregunta para usted.
Home, sí, és que és el, clàssic, és el primer que m'ha vingut al cap.
Un programa de televisió espanyola que convidava polítics a respondre les preguntes del públic. Una de les edicions més sonades, i que segurament també recordareu, va ser la que va comptar amb Josep Maria Carot Rovira, aleshores líder d'Esquerra Republicana. Carot Rovira va haver de fer front a preguntes molt més incisives que aquestes que li preguntaven ahir al president, com la de la Montserrat. I per molt català que sigui el nom, que no us enganyi.
Usted es aragonés.
No, yo soy catalán.
No.
Ah, no? Bueno, no. Pues usted me va a decir lo que soy yo. Adelante.
Bueno, pues vale. Su padre, guardia civil.
Toma.
Usted se llama Pérez de apellido.
Toma.
Caram. ¿Cómo es que se siente tan catalanista?
Ya está.
A ver, de todo lo que ha dicho usted, de entrada me sorprende que sea usted quien escriba mi biografía. Lo que yo soy, lo sé yo.
Una pregunta que directament posa, qüestiona els orígens de Carot Rovira i que, lluny de deixar-lo fora de joc, com a bon polític, el d'Esquerra reivindica, doncs, això, les seves arrels. Però és que tot el programa va ser incomodíssim per Carot Rovira. Val a dir que ells se'n van sortir amb moltíssima classe i, per mi, la pregunta estrella del vespre va ser aquesta.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Don José Luis.
Ay. Perdón, yo me llamo Josep Lluís.
Bueno, es que yo no entiendo catalán y...
No, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra... Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Yo me llamo Josep Lluís, no me llamo de otra
bueno,
forma.
Bueno, pues Carot Rovira, como quiera usted
pues,
llamarse.
No como quiere llamarme, como me llamo.
¿Cómo
yo me
llamo?
Llamo como me llamo claro. Aquí y en la China popular... Bueno.
¡Viva tú y viva Usera!
¡Eso! Soy Gingin, la gata leona, y también soy de Usera.
Veieu, no, tot acaba al mateix lloc.
És veritat, els noms no es tradueixen. Només se'ls tradueixen els noms als reis,
clar,
perquè tenen prou entitat per ser traduïts. La resta de persones ens diem com ens van posar el dia que van decidir els nostres pares.
DNI,
ja està.
Què ponen tu DNI?
Clar.
Cuento chinos avui, per cert, no s'emet,
Lluís. Com que no s'emet?
Home, perquè és divendres, és de dilluns a dijous. És de dilluns a dijous. Però recordeu, el mes que ve tornarem a tenir una nova edició d'aquest trepidant programa Pregunta al President, que, com us deia... s'emetrà a través del govern.cat i les xarxes d'això, del govern.
Doncs vinga, gràcies, Jarque, per aquesta realitat paral·lela del divendres. 10 minuts i arribem al punt de les 3. Però i ara l'Uria ens il·lustra què és allò que no es pot treure del cap.
Ets molt del Bronx,
Let me do my thing.
Sí.
Ho acabo de descobrir. Deixeu-me fer la meva cosa.
Això
porto aquí.
Oh, yeah.
Sí. Ja em sap greu, però avui tampoc porto bones notícies.
Ai, Uri,
noi. Ara.
Ets en Pedro Piqueras de Radio Estel, tio.
Apocalíptico. Creieu-me si us dic que no em fa gens feliç compartir aquesta informació amb vosaltres, però, degut a la naturalesa de l'espai, d'aquesta secció, em veig obligat a compartir-ho.
Perquè rebenta que no t'ho treus del cap.
No, clar.
És que a veure, si no t'ho treus del cap, ja entra. Vull dir, ja computa.
I és que avui tindrem un daltabaix que haurà un mite de la televisió d'entreteniment i aquestes coses no són un plat de bon gust.
Ai.
Fan de mal pair.
Ai.
I és millor que ho païm en comunitat.
Val.
I tot gràcies, o per culpa, d'un espectador amb vocació de detectiu que ha descobert el gran frau del programa La Ruleta de la Suerte. Oh! Sí que és molt gran,
és horrorós. No, perdoneu.
Poseu més fàcil a la gent que ha de fer girar la ruleta.
Jo tinc un amic, una amiga, que va participar a la ruleta,
tu?
I no sóc jo. I sabeu el que pesa aquesta ruleta?
No ho sabem, però clar, ens ho imaginem.
Sí, però quilos. Que és el que fa la Jarque aquí, ara que ha fet el gest de tirar la ruleta.
Amb tot el cos.
Però, sí, que ha de venir una grua.
Ei! Que gairebé lo normal seria que només es moguessin dos caselles
I prou.
A veure, feu la ruleta més petita i acosteu la cama. Vull dir que no cal que sigui tan gran. Poseu les càmeres més a prop, enfoqueu-la més de prop i ja es veurà. On teneu?
Parlarem del sistema que tenen la ruleta.
Que bé.
Però no de la ruleta en si, sinó de... Bueno, ara ho veureu, no desvetllem coses. Si és que hi ha algun planeta Terra que no sàpiga com funciona aquest programa, ho explicarem molt ràpidament. Tres concursants participen per endevinar una frase que es troba oculta darrere un panell.
Mm-hmm.
Sí, no?
Panell.
La dinàmica és fer girar una ruleta gegant, com hem dit, que pesa una tonelada o dos, amb premis i penalitzacions per comprar les lletres del panell i, com si es tractés del joc del penjat, endevinar la frase.
Sí.
És el penjant de tota la vida.
Des de casa fa gràcia perquè ja la veus, la frase, ja la veus.
I ja voldries trucar i... Sí. A cada torn, l'hostessa, que és el que ens interessa, va revelant les lletres que escull cada concursant amb una elegància i un art dignes d'admirar, això és veritat.
Va molt arreglada, també.
Va molt arreglada i té uns moviments, no sé, una gràcia...
Artístics. Sí. O sigui, natació artístics, sincronitzada, però sense l'aigua.
Ballarina.
Sí, mans perfectes.
A cada moviment descobreix una de les lletres que abans estava en un espai en blanc. Doncs, us en fareu creus, però l'usuari de Twitter, @brioenfurecida, ha descobert que tot això és un frau.
Oh!
Escoltem el moment en què el tuitaire desmonta l'artifici de les lletres giratòries.
Ai. Atención, porque se sospecha lo que yo ya creía. Atentos.
Primer,
que no ho desvetlles,
encara. Primer,
atención.
Se sospecha lo que yo ya creía. Jo crec que volia deixar confirmar lo que jo ja creia... Però bueno,
li perdonem.
Crec que l'emoció del moment...
L'hem entès igual,
Bueno, perquè primer la gent només ho sospecharà.
Exacte.
I potser d'aquí un temps ja s'ho creuran.
Clar, Candela, no és tan evident com sembla això.
És la pantalla prèvia.
Al vídeo podem veure la Laura Moure, que és l'hostessa, és l'encarregada de girar les lletres, com desenvolupa la seva feina amb total professionalitat, revelant les lletres A que amaga el panell mentre el públic va cridant ole, ole,
ole,
ole, ole, a cada moviment gràcil, ole. He dit totes les lletres.
Ai.
Resulta que la Laura Moure, embriagada pels ole del públic, s'oblida de donar la volta a la darrera lletra A del panell, però la lletra A, com per art de màgia, es descobreix ella soleta.
No!
Te han pillado. Llevas años engañando a la gente en España. Años. Tú no le das la vuelta a nada. ¿Para qué estás tú ahí? ¿Para qué estás?
Llevas años engañando a la gente de España. Tú no le has dado la vuelta a nada.
Enfurecida.
A nada.
Un moment.
Ay.
que ara resulta que la tia tenia coordinat i estudiats tots els balls de les lletres durant anys. Sabeu el que difícil que és, això?
O encara més difícil, algú està amb un botó
documentació,
apretant per girar la lletra cada vegada que ella fa el moviment. Això és encara més complicat.
No, però ella ha de saber on està cada lletra.
Sí, perquè les toca.
Jo crec que hi ha una...
Potser es desorienta.
No.
Clar, és que... és un memory gegant que té el cap.
Sí.
I que se'n va oblidar d'una targeta Memory. Però per la resta d'anys...
És veritat que té
bé.
Molt mèrit, això.
Sí, senyora. Sí, sí. Sí, senyora.
Potser aquesta noia necessita un premi Nobel.
Maté un perro i guita.
Sí, sí. Però té raó l'Uri, aquesta teoria de que potser hi ha una persona que està allà sincronitzat, no? I que
jo m'he estat mirant el vídeo.
És igual, has de tocar, les lletres.
He estudiat el tema.
L'has d'encertar.
Llavors, tu tens la frase escrita al panell.
Val.
I tantes as com apareguin, el truco és que tu vas d'esquerra a dreta, esquerra a dreta.
Ah, sempre.
I, de dalt a baix.
Val.
Val? Llavors, la persona que jo entenc que està amb un botonet, quan passes per un costat, va apretant.
Ah,
i es van
descobrir. Que ella es mou com si fos un parabrises.
Ella es mou.
Exactament així, com si fos un parabrises.
I aleshores algú va destapar les lletres quan per davant.
Diguem que ella està al mig de la frase i va un moment esquerra, dreta, esquerra, i va com baixant una mica les mans.
No sé què dir-te, eh?
Explota el cap,
eh? No, perquè jo penso que ella és prou precisa amb els moviments.
És molt precisa.
O sigui, ella realment, perquè sembla art de màgia quan ho toca.
És art de màgia. Fins avui.
No sé.
Brió enfurecida ho ha descobert.
Resulta que el programa que presenta Jorge Fernández, que porta en antena des del 1990, que no és poc, són 33 anys, en algun moment de la seva història va canviar el panell giratori per una pantalla del tamany de 15 camps de futbol, segurament, i les lletres es descobreixen soles, o de forma digital, o amb un esbirro que va apretant el botonet.
Ara fa molt de temps que no miro aquest programa, eh? Però
normal.
Pot ser que primer no s'il·lumina, diuen la A, i s'il·luminen
els llocs en blanc...
On hi ha d'haver la
A. I llavors ella passa per aquests llocs i fa així.
Ah,
això canvia. Sí. És a dir, ella ja ho sap.
Aquí li traiem mèrit amb ella.
Clar.
Estàveu plantejant que ella, el tuntun...
Clar, no el tuntun. Clar, deia, ostres, clar, ha de tenir la frase al cap per saber on hi ha la lletra.
Sí, però s'il·luminen.
Jo no comptava amb la il·luminació i pensava que aquesta tia és una crac.
Home, aquesta es mereix un Nobel.
Pensava que ho havia explicat bé, però no.
Sí, jo sí.
Una quadrícula...
A la Marta anem amb una mica de retard.
No,
el dubte jo crec que està fundat.
Jo he suat, eh?
Però, per tant, jo crec que la reflexió de Brio Enfurecida no està de tot fora d'allò, que és, per què estàs tu ahí? Si això es pot...
O sigui,
vull dir, si no estàs girant res, no estàs girant d'anar, què hi fa aquesta noia?
Com allà? Tantes hostesses.
Però sí que necessites que es giri aquella lletra. O sigui,
sí, home, Mercè, però...
Però es pot girar sola, Mercè.
No, és una qüestió de tradició.
A l'un, dos, tres, qui fer les hostesses?
Però és el que diu l'Uri, és qüestió de tradició, no? Que giri
però en el moment en què tu passes al segle XXI i modernitzes això, potser...
La tradició es podria canviar tranquil·lament, sí. Però bé, ara no li traiem la feina a aquesta noia per un dia que la lia.
No, res més lluny del que jo demano aquí, eh?
Exacte, que els ordinadors i la tecnologia no substituint tot.
Intel·ligència artificial, no.
Per això podria fallar. I ella també ha de dir, pues mira, aquí hi ha una A, la A, la A... I t'ho diria ella. Deixeu-me repassar els professionals que han presentat aquest espai des del 1990.
No acabem. És broma.
No, Déu-n'hi-do.
I per això quants anys fa, això?
Mayra Gómez-Quem.
A la Mayra Gómez-Quem.
Ramon García. Què?
Aquest ho ha presentat, tampoc.
Irma Soriano. Bigote Arrocet, que això sí que em deixa...
Bigote Arrocet? Ah, sí?
Sí, sí. Mabel Lozano.
Sí, home.
Belén Rueda.
Belén Rueda, també, eh?
Fernando Esteso, Jesús Vázquez, Andoni Ferreño, que ha desaparegut una mica del mapa, Goyo González, aquest també feia un programa... Com es deia allò?
Ah, el Uno para Todas.
Uno para Todas. Sí.
Passem pantalla.
Carlos Lozano i Jorge Fernández a dia d'avui.
Que és el Val.
La veritat és que, després de compartir-ho amb vosaltres, m'he quedat ben a gust.
Més tranquil, eh?
Ara em sap greu per vosaltres, perquè a partir d'ara...
Ja no ho podreu treure del cap.
Uri, treu. A veure, crec que la temporada passada ja ho havíem parlat, això.
Però és que m'havia de treure del cap coses.
Candela, tu, aquesta primera experiència de...
És que ara realment no m'ho podré treure del cap, això.
Veus, però missió completa.
Missió. Fem una cosa, agafem una mica d'aire, marxem a publicitat i a la tornada, com sempre, coneixerem la penúltima hora d'aquest divendres.
Ja no ho podreu veure del cap.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel...
Això són més o menys, Mercè, 15 camps de futbol.
15 camps de futbol? Però com vols dir 15 camps de futbol? Per...
Fabricació pròpia.
Comuniquen des de la Peixera que és un camp i mig de, un camp i mig de futbol, no 15.
Ah, esclar.
Fabricació pròpia.
Són les 3 en punt. Moment ara de connectar amb les nostres corresponsalies repartides, com ja sabeu, per tot el territori català. El poble parla, i és per això que aquesta hora volem saber la penúltima hora del dia, aquesta tarda. I avui connectem amb la Francis Santalla, des de la farmàcia Ventura de Barcelona. Francis, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda, Mercè.
Molt bona tarda. Tema més parlat avui entre receptes i esternuts?
Doncs, bueno, avui saps què passa? Que amb el dia aquest que fa no hi ha hagut gaire tema. La gent entrava i sortia.
Anàvem per feina, podríem dir, a Francis.
Feina, sí. Avui no hi ha hagut gaire tema. No sé quins temes corren ara pel món. Bueno, sí, em sembla que han parlat d'alguna cosa aquests dies dels marcians, no?
Dels ovnis, no?
Dels ovnis, sí. Home, algú deu haver-hi, no? Que comparteixi la vida amb nosaltres, dic jo.
Sí, i no, mira, aquesta pregunta ens la farem tot seguit. Francis, no deixis de connectar amb Ràdio Estel, però connectats amb tu, justament, amb la farmàcia Ventura de Barcelona, ens agradaria saber el temps aproximat per client que dediqueu, que els dediqueu als clients. Dius, per exemple, que els dies de pluja la gent va més ràpid, però normalment?
Bueno, normalment depèn molt de què passi, de si venen a buscar receptes, si venen amb alguna pregunta perquè tenen alguna cosa, però bueno, podríem dir més o menys que la mitja pot ser uns entre 3 i 5 minuts i algunes s'allarguen una mica més.
Més gent sol·licitant analgèsics en dies com el d'avui, en temps de pluja?
Bueno, més o... no creguis, perquè com que és una cosa que és de farmaciola, i no s'augmenta perquè plogui, vull dir, és una cosa que és igual avui que demà passat,
Ja anem acabant, Francis, però avui també ens interessava saber el número de tests Covid venuts aquesta setmana a la farmàcia.
Doncs mira, espera't que tinc aquí l'ordinador davant.
Ah, si us plau.
Et diré, aquesta setmana o aquest mes?
Mira, les dues informacions.
Vale, doncs mira, aquest mes n'hem fet 61 i aproximadament pues, uns 10 o així aquesta setmana. És una mica més del que anàvem fent mesos anteriors, perquè al mes d'agost van triplicar les vendes de test. També t'haig de dir que és que actualment hi ha 3 tipus de test al mercat.
També és veritat.
La gent vol conèixer si té més coses a part de la Covid, perquè només pots mirar Covid si vols, pots mirar Covid i grip, i si vols, ara encara hi ha un test que és triple, que és Covid, grip i alguna infecció més vírica respiratòria, com la bronquitis, pneumonia...
Per tant, Francis, confirmem aquesta hora que la gent tendeix més a comprar aquest 3 en 1, eh?
Bueno, no creguis, no? Més, no ho coneixen tots, però el que ho coneix pensa, bueno, mira, saps què? Em compro aquest i així sé, si no tinc una cosa, potser tinc una altra. Però hi ha gent que li és indiferent. L'única cosa que vol saber és que és negatiu o positiu. El positiu ja, si és positiu...
Per feina.
De què? Exacte.
Número de paraigües d'aquesta hora, a veure si heu comptabilitzat el número de paraigües que s'han deixat als clients a la farmàcia.
Que estan deixant.
Que s'estan típic, que et deixes el paraigües, no et dones compte i et deixes el paraigües.
Bueno, sí, ara, com que mira, ara mateix no plou, cauen res, quatre gotetes. Fa mitja hora que hi ha una pluja brutal i aleshores la gent sí que ha vingut amb paraigües. Però com que és aquesta pluja, tot i que l'han avisat que vindria, doncs com sempre molta gent es pensa, no, s'equivocaran.
Sí.
Aleshores venen molts mullats i... paraigües hi ha hagut, però podríem dir que 50-50, eh?
50-50. Mira, ja ens has donat la previsió del temps a aquesta hora. Francis, ens agradaria que ens donguessis la previsió del trànsit des de Farmàcia Ventura de Barcelona.
El trànsit avui està molt tranquil. No sé si és divendres i que encara no ha sortit la gent de treballar, però avui està molt, molt tranquil.
Doncs amb aquesta tranquil·litat titular a aquesta hora, Francis Santalla, des de la Farmàcia Ventura, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
A vosaltres, que vagi bé, disfruteu.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ara que ja hem conegut l'altra actualitat d'aquest divendres, només ens queda una cosa, repassar les notícies vintage de la Candela Figueres. Doncs ens fixem en tot el que passava un dia com avui. De quin any, Candela?
Del 1966. Era dijous i a la portada de La Vanguardia hi destacaven quatre noticietes. La primera, que el rei Olaf de Noruega estava de visita a Viena. La segona, que es feia un nou llançament a la Lluna d'un petit artefacte explorador. Suposo que feien les proves allò de... Ja que hi ha d'anar Armstrong, viem-hi quatre coses abans a veure què passa. També hi havia la notícia de que les minifaldes estaven de moda en Múnich, Alemanya. Múnich. Aquí no, aquí encara anàvem amb faldilles fins als peus. I per últim parlava d'una escola que no acceptava la segregació racial a Louisiana, però no ho deia com a cosa positiva, sinó que es lamentava, de que quina pena que a Louisiana no hi hagi aquesta segregació. Una barreja de notícies una mica esperpèntica, racisme, minifaldilles, viatge a la Lluna i reis fent de reis, és a dir, res... Però això és el que deia la portada. Ens interessa també fullejar una mica aquest substància. Diari de fa 57 anys. Hi havia una notícia de les que li agraden especialment a la Marta. I és que es posava en subhasta l'iot del president americà Franklin Delano Roosevelt.
Destaca que la casa de subhastes
Sotheby's. He creat un rap en homenatge a aquest tall. Aquest... Jo diria que ja és el millor moment del programa.
La de sota ets tu, Candela, eh?
No, no és la Marta?
No, ets tu. Sí o no? La Marta feia amb l'accent.
Marta, va, digue'm.
Home, no.
Va,
que és divendres.
Sotheby's. Ara faré, us prometo, el rap arreglat amb el tall de la Marta.
Aquest hauria de ser el nivell dels muntatges musicals, ara ho veig. Val.
Bé,
molt per sota de
l'aquest. Això està molt treballat.
Ui, m'he passat hores. Aquest matí m'heu tret l'entrevista que havia de fer només perquè pogués fer aquesta banda sonora.
Val la pena.
Però bé, us he de reconèixer que avui he descobert que entre la D... que la D, més ben dit, entre Franklin i Roosevelt és Delano. És la D de Delano.
Què dius?
T'ho prometo. Sí? Vull dir, està a la Viquipèdia, que per mi és la meva font d'informació.
Sí.
I jo he pensat, però què coi és aquest cognom? Estic desitjant ja tenir un president espanyol amb aquest cognom, perquè les bromes són facilíssimes, els titulars venen sols.
I el Roosevelt ja s'ho va veure venir i va dir, jo posaré aquí una D en un punt.
Ponemos la D.
No revelem el cognom.
Perquè, diu... Sí. Sí, perquè, clar, el senyor Delano està abierto a mantener relaciones bilaterales. El president Delano tiene un misil preparado para hacer explotar. És que seria facilíssim. En fi, canviem de música per explicar la notícia de la subhasta, perquè és que ni em concentro jo amb això. Good cattle folks, here we go. Us prometo que aquest tio és un tio de subhastes, d'aquests que van a tota hòstia als Estats Units, que li han posat una base musical de rap, però és meravellós, queda superbé. En fi, la notícia explica que el iate del finado presidente norteamericano F.D. Roosevelt s'havia posat a la subhasta sense èxit, i és que només havia rebut una oferta de 20.000 dòlars quan el seu dia havia costat gairebé més d'un milió. Aleshores, amb aquesta oferta, el qui la va posar a subhasta va dir, per aquí veuràs París. L'iot tenia 165 peus d'eslora, jo no els he comptat, però allà diu 165, i portava per nom Potomatic. Ai, Potomatic no.
Potomac.
Potomac.
Potomac. Que no és, que és millor el Potomatic que he dit inicialment.
És molt millor Potomatic.
Doncs surt el Potomatic.
Doncs no ho sé, però a mi més d'un nom de barco em recorda el nom d'un medicament que evita que vomitis.
Mira, la Francis, sí. Un Potomatic.
Laura, si us plau. Potomatic és com ho he dit jo malament.
A partir d'ara serà així, Capdà.
Potomac. Potomac. A més, havia sigut el vaixell amb què Roosevelt s'havia presentat al lloc de la firma de la carta de l'Atlàntic, eh? Però tampoc us emocioneu, perquè el va utilitzar per arribar al lloc on hi havia un altre barco, on va pujar i aleshores va signar.
Això ho fan molt els rics, eh?
Canviem de barco. Aquest barco és per arribar al lloc, aquest altre és per firmar, aquest altre és per...
Molts vaixells.
Després de la mort de Roosevelt, l'iot havia tingut més vides que un gat, havia servit per un vaixell de càrrega per anar a les Índies, de museu flotant, i fins i tot l'havia comprat l'Elvis Presley, que el va regalar en un hospital, que dius, bueno, el típic regal que vol un hospital és em regaleu un iot, no sé, potser els hi faltava...
Que raro.
Era l'Elvis.
Ja, sí, exacte, excentricitat.
Va, més notícies. Fa 57 anys, l'oli també preocupava. Ai.
Jo tenc un pa, també tenc oli. Tenc un pa amb oli. Jo tenc un pa.
Com ho vam dir, et quedaràs ara amb un pam de nas.
Exacte.
No ho hauria dit mai.
Bé, ara l'oli és escàs i va a preu d'or, perquè com que ha plogut tan poc, aleshores hi ha molt poc oli, però aleshores el volíem vendre a tota costa, fos com fos. Teníem massa oli.
Excedent.
Sí, excedent d'oli. I el Sindicato Nacional de l'Olivo havia enviat un camió amb un munt d'oliveres, oli i olives, a donar toms per Anglaterra per promocionar nuestra mejor grasa vegetal. Això sí, eren conscients que els anglesos... L'oli ja ho sabeu, que els anglesos els importa poc. Són més de posar mantega o margarina o tot arreu. Llavors, clar, ja eren conscients que la cosa seria difícil per culpa de la tradicional resistència del paladar anglès a los aceites.
Troben molt forts.
Que ben escrit.
En comptes de dir que preferien a la mantequilla o la mantega, resistència del paladar.
És que val a dir que les coses fregidetes, segons algunes, fregidetes amb mantega... Són més bones.
Ja t'entenc.
Són més gustoses.
Bueno, ja es dic jo que li posaven resistència als anglesos a introduir l'oli, perquè el camió portava a Anglaterra des del mes de maig, i us estic parlant d'una notícia al setembre, vull dir, aquell camió va donar més toms que el fèretre de la reina Isabel ara quan la va palmar, i el lema era Spanish Olive Oil, bàsic, tampoc s'ho van pensar massa, i diu la notícia que justo empezaba a ser familiar el concepto després de portar, pues, ja et dic, maig, juny, juliol, agost, setembre, 4 mesos per allà donant toms.
Va costar de calar
el missatge.
L'oli no calava. No?
Exacte.
Es diu que portava oliveres, també.
Tot ho portava.
Tot l'estoc.
Va, i acabem amb un moment titànic.
Titànic.
Quina veu.
Quantes vegades he cantat dins de la dutxa aquesta cançó i quantes vegades han mort gossos pels meus...
Els meus
ultrasons emesos dins de la dutxa.
Per favor. Recordem que estem al 1966, no, Candela? Són les notícies del 1966.
Sí, de fa 57 anys. D'un mateix dia, com avui, ja sabeu que mai repasso dates exactes, i perquè per mi estan sobrevalorades les dates exactes. Va, però parlo del moment titànic, perquè a Palma, Tenerife, un home que dormia en un xalet s'havia despertat, sabeu com aquells avis de la pel·lícula de Titanic? Que es desperten amb un llit abraçadet?
Pobrets.
Doncs, bueno... El text apunta de la notícia que se despertó rodeado de agua por todas partes y la cama flotaba sobre las aguas que alcanzaban más de un metro d'altura.
Encara gràcies.
Ja m'imagino el senyor somiant que estava amb un veler, com el del senyor Roosevelt, allà creuant els mars, anar a firmar la carta atlàntica, i el que passa és que una onada una mica punyetareta
de la costa
havia doncs entrat per la finestra i tenia l'aigua fins als genolls. Però bé, No va passar res, ni amb ell ni a ningú. Només va ser un moment titànic que tothom desitja viure si acaba bé, perquè és divertit.
Sí,
sempre tens l'anècdota que explicar als teus nets, de dir, fills meus, jo un dia...
Ara cada vegada que s'ha d'introduir una anècdota de fa temps, no?, s'hauria de dir...
És que és aquest tipus de veu.
És a dir, ara cada moment que intentes fer-te una àvia, tieta, de més de 80 anys, fas aquesta veu de la Marta. Bé, però dic que no va passar res, perquè el diari diu que solo se registraron algunos comprensibles sobresaltos, com el del senyor.
I ja està.
Sobresaltos. No diu ni desgràcies, ni pèrdides...
Ni desperdictes, ni...
No. Aquest senyor va obrir el... Com es diu? La tapeta de... Com la del bidet, però la tenia al terra i tota l'aigua va marxar. Això no va passar res.
Va, ara tornem a l'actualitat i gràcies, Candela, perquè
sempre al vostre servei.
Notícies vintage. I, Marta, fem una cosa, marxem a publicitat, però la tornada, amb qui fem la digestió aquest divendres?
Doncs amb l'Ignasi Ribas, que és director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, investigador també de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, per parlar d'assumptes extraterrestres.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Un quart de quatre en punt. Continuem el Fabricació Pròpia i aquesta setmana, gran, podríem dir que ha estat la setmana gran dels ovnis. Ja veníem d'un estiu bastant intens, Harker? Déu-n'hi-do, finals de juliol, recordem-ho. Exmilitars nord-americans declaraven sota jurament, que això és molt solemne, al Congrés dels Estats Units, que fa anys que es veuen objectes estranys al cel. David Grush, concretament exoficial d'intel·ligència, declarava: els avistaments no són estranys ni aïllats.
Això va ser el Congrés dels Estats Units, com deies, Mercè, però el Congrés de Mèxic no diuen que els han vist. Directament els exposen.
Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre.
De fet, en parlàvem fa uns dies amb l'Uri. De fet, ahir en parlàvem... Abans d'ahir va ser. Com passa el temps?
Abans
aquesta setmana.
Abans d'ahir, correcte.
En parlàvem, d'aquests humanets.
N'hem parlat
menuts.
Bastant.
La NASA, esclar, davant de tantes notícies, perquè la NASA és com la referència amb tot el que fa d'aquesta activitat paranormal o, doncs, això extraterrestre, va fer ahir una conferència on es va dir que els fenòmens anòmals no identificats existeixen i són un perill evident per l'espai aeri dels Estats Units, cosa que ens inquieta una miqueta. Per això avui hem volgut convidar l'Ignasi Ribas, que és una autèntica referència en aquesta matèria, i és director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i també investigador a l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. Ignasi, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda, un plaer.
A veure, ens hem de preocupar, Ignasi, la primera pregunta és directa. Hem d'estar preocupats per totes aquestes notícies que ens arriben des de tots els racons del món?
No pas, jo no em pensaria la paraula, no és pas preocupat. Hem d'estar interessats i expectants, diguem-ho així, perquè, evidentment, el fet d'estudiar coses et proporciona coneixement, no? I ara el gran canvi és que NASA, després de molts anys, diguem, de no fer massa cas a una sèrie de dades que tenien, doncs ara han posat un comitè d'experts a veure què és el que hi pot haver. I no hi ha cap sorpresa, no? De fet, no hi ha cap sorpresa, perquè el que diuen bàsicament és que les dades que hi ha són tan escasses, tan inadequades i tan poc calibrades, diguem-ho així, que és impossible extreure en cap conclusió, no? Llavors, han fet aquest nou terme que en diuen els objectes, fenòmens aeris no identificats, en comptes dels objectes voladors no identificats, no? I la cosa que han fet i que es va anunciar ahir, de fet, i que també és rellevant, és que posen un director, una persona específicament, que es dedicarà a mirar-se això amb més cura, amb més calma, bàsicament per pressió popular. És a dir, que la gent vol saber què és el que passa i doncs posen aquí un director que es dedicarà a mirar això. Però l'informe que es va presentar ahir ja s'havia fet una roda de premsa abans de l'estiu on les conclusions són les mateixes i és aquestes que us deia ara. No hi ha cap mena d'evidència d'aquests fenòmens aeris no identificats, que n'hi ha de les no identificats, tinguin res a veure amb extraterrestres que ens venen a visitar.
Clar, Ignasi, tu ara ho apuntaves, aquesta notícia que també llegíem avui, la NASA, que anomenarà aquest director per aclarir si els ovnis són d'origen extraterrestre. Clar, jo crec que la paraula extraterrestre potser li donem potser una connotació que no hauria de ser. Què significa exactament extraterrestre? Perquè potser és que, clar, la gent quan la diu s'imagina doncs això, el que veiem, doncs humanets d'altres planetes, però què significa exactament extraterrestre?
Clar, etimològicament extraterrestre vol dir de fora de la Terra, no? I llavors, per tant, que ve de fora. Típicament, la cultura pop dels anys de ciència-ficció ha associat això doncs, amb éssers extraterrestres, aliens, que ens venen a visitar, no? De fet, si diem extraterrestre i té alguna forma de tecnologia, aquesta tecnologia necessàriament hauria de ser alienígena, perquè si fer de bona no és pas que l'hem creat nosaltres mateixos. Però molts d'aquests fenòmens aèris no identificats no tenen res a veure amb tecnologies de fora. Estem parlant de fenòmens atmosfèrics o de qüestions relacionades amb la nostra pròpia activitat com a humans, que alguns són fenòmens aèris que hem creat nosaltres mateixos sense saber que ho fèiem o algú ho ha fet sense dir-ho als altres. És a dir que hi ha una casuística enorme i d'aquí a pensar que això té a veure amb éssers d'altres planetes fora del nostre que ens venen a visitar, doncs hi ha un món, no? I aquí sí que cal fer molta cura d'escepticisme. O sigui, que abans que no tinguem proves concloents, fefaents i indiscutibles de que ens venen a veure, doncs no podem afirmar-ho ni molt menys. Hi ha explicacions molt més senzilles. Si mirem el que implica fer viatges interestel·lars, això ens en faríem creus, no? Del temps que i el com de costós és. Llavors, que pensar que tota una sèrie d'éssers venen aquí després de fer un viatge increïble per les estrelles i juguen a fer i amagar amb nosaltres és una mica estrany.
Sí que és veritat, per això, com tu apuntaves, doncs que és mediàtic, no? Que és una cosa que crida l'atenció i a dia d'avui doncs a vegades també es prioritzen aquestes notícies a altres, doncs, per dir-ho així, més rigoroses. Ignasi, clar, aquesta setmana també un dels temes han estat aquests dos éssers que els investigadors doncs, van presentar al Congrés de Mèxic. No sé això com tu interpretes, quina veracitat tenen i quina valoració en fas.
És superfàcil d'interpretar. És un fake, com una casa de pagès, això, de fet. Perquè està estudiat, aquests dos estan fets de mà, diguéssim. Això són ossos i hi ha fins i tot cola. És a dir, que és una cosa presentada allà per una persona que és un ufòleg reconegut, que el que té ganes és que es parli del seu tema, però hi ha un article per part d'investigadors peruans que, com que aquestes mòmies, de fet, són trobades a Perú, són mòmies inques, o vol fer veure que són mòmies inques, doncs desmunten tots aquests arguments. Això no té absolutament res a veure amb vida extraterrestre. Es pot descartar completament. És a dir, que és un fake de manual, diguem-ho així.
El que crida l'atenció, aleshores, Ignasi, perquè ja ens oloràvem, ja quan vam donar aquí també el programa La Notícia, ja pensàvem que això era... Era, de fet, pràcticament no ens ho podíem creure. Com pot ser, la pregunta és obligada, com pot ser doncs, que aquest científic es planti doncs, al Congrés mexicà i presenti rodejat d'aquests investigadors doncs, aquests dos éssers doncs, que, com tu deies, clarament són un fake?
Com pot ser, Jo també em faig la mateixa pregunta. A mi em sembla al·lucinant que no hi hagi hagut algun filtre entremig que això vagi aturat. Tu has fet servir la paraula científic per aquesta persona. No és un científic, és una persona que té probablement uns interessos en divulgar això d'alguna manera i per res fa servir el mètode científic, que significa doncs, analitzar les coses amb una independència, una objectivitat màxima i treure conclusions. Aquí hi ha estudis que clarament demostren que això no és així. És a dir, que no té res a veure ni amb ciència ni té res a veure amb res que se li assembli. I, per tant, aquesta persona té un interès que és propi i que no és això. I, per algun motiu, per mi desconegut, ha entrat en ressonància amb algú que tenia possibilitat de fer-lo entrar en el Congrés mexicà i donar aquesta mena de xerrada que va fer i aquestes afirmacions que són de l'alçada d'un campanar. És a dir, que res creïble, ni molt menys.
Tu creus que aquest tipus de... Clar, el que tu estàs dient és... aquesta persona no ha presentat aquest fake davant d'una cambra d'un país com Mèxic. Creus que informacions d'aquesta mena també a nivell, doncs, per dir-ho així, legal? És a dir, s'hauria aquesta persona de processar d'alguna manera? Perquè, és clar, això potser pot causar alarma a una societat. O tothom, doncs, de forma lliure pot dir el que vulgui, per dir-ho així, perquè ens crida l'atenció, no? Ara tu deies, com pot ser que això aparegui en un congrés?
Home, evidentment, la llibertat d'expressió és una qüestió sagrada i tothom té dret a dir allò que cregui convenient. El que passa és que també com a societat hem de ser capaços de posar en quarantena i treure credibilitat afirmacions que siguin clarament falses, no? I n'hem vist moltíssimes els últims temps. Això està de moda des de les últimes dècades, diguem-ho així. Per tant, jo crec que sí, que algú que faci deliberadament, aquest, jo crec que és un cas aquest, perquè aquesta persona sap que això és un fake, fa deliberadament aquest tipus d'afirmacions, ha d'estar, hi ha d'haver algun mecanisme legal pel qual aquesta persona sigui sancionada i sigui disciplinada, diguem-ho així, no? Perquè això a la societat arriba d'una manera que no, descontrolada, no? I cadascú reacciona com vol, i això se'n fa un castell i una muntanya d'una manera que no, fora de control. Llavors jo crec que sí, que no es pot permetre que algú faci aquest tipus d'afirmacions així, tant a la lleugera, i que passi en una seu parlamentària d'un país. Això ja és com... és increïble, de fet. Per mi és esperpèntic, no?
Però sí, sí, sí.
Ho hem vist.
Certament molt cridaner. Estem parlant amb l'Ignasi Ribas, que és director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, investigador també a l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. Clar, una altra d'aquestes notícies que hem dit que aquesta setmana n'hem rebut tantes, n'hem llegit tantes relacionades doncs, amb això, amb extraterrestres, és la paraula Fanny, aquesta nova denominació. Abans n'hi dèiem ovnis, objectes voladors no identificats. Ara ni hem de dir fanis, fenòmens anòmals no identificats. Creus que aquesta nova denominació s'ajusta més al tema d'estudi que us pertoca?
Sí, tot i que costarà de canviar això, perquè omni és una cosa que està tan ficat a la cultura popular que costarà, i a més també sap greu per les estefanies, no? Que es diguin fani i que tota l'estona estan allà rebent. Però sí, evidentment, hem de parlar de coses molt menys concretes. Primer, que són objectes voladors, això dir que és volador ja vol dir que és algun tipus d'aeronau, doncs pot no ser això, pot ser un fenomen meteorològic, per exemple, i per tant això no és un objecte volador. És a dir, que dir-ne fenòmens aèris no identificats és més genèric que no pas dir objectes voladors no identificats. I parlant de la NASA, que ho estudia amb la màxima objectivitat possible, doncs comença per la definició més ampla possible. I per tant, jo sí, em quedo amb això dels fanis, tot i que, bueno, ja sabem que costarà de que aquesta paraula qualli.
El que no són fakes, per dir-ho així, Ignasi, són tots els objectes satèl·lits, és a dir, sí, com deia, tots aquests objectes voladors que efectivament volen pel cel i els veiem de nit, no? Com per exemple l'Starlink d'Elon Musk, que alguns hem tingut la sort de veure en directe i és realment impressionant. No sé si hem de posar límit també als satèl·lits que en aquests moments estan enlairats en òrbita terrestre, o tu això com ho veus?
Jo diria que posar límits és una cosa que s'haurà de pensar bé. El que està claríssim és que s'ha de regular d'alguna manera, i ara mateix està poc regulat, no? Llavors ha de quedar clar a aquelles organitzacions o països que en volin satèl·lits que hi ha una sèrie de requisits de complir, com per exemple el fet de que no creïn ferralla especial, sinó que al moment en què deixin de ser útils es puguin desorbitar. Això és una manera eufemística de dir que es tiren contra l'atmosfera de la Terra i es desintegren. Va? Llavors, això hem de garantir nosaltres, terrícoles, que som capaços de fer servir el nostre entorn de la mateixa manera que protegim o intentem els oceans, els boscos i qualsevol altra cosa que tenim a la sobre la Terra, doncs també hem de fer de protegir el nostre espai quan a tota aquesta ferralla que estem generant, que n'hi ha moltíssima, que és un gravíssim problema que haurem d'abordar al llarg de les properes dècades, probablement, però que, com a mínim, tot allò que ara estiguem llançant a l'espai es faci d'una manera que permeti que no afegeixi aquesta ferralla espacial. I, en certa mesura, es va fent, tot i que hi ha honroses excepcions. Hi ha països que encara no s'adiuen, diguem-ho així, amb aquesta normativa i creen situacions doncs, fins i tot perilloses, no? Que hem vist recentment, també, no fa pas tant, es va parlar que un llançament d'un coet xinès, la tercera etapa d'aquest coet, reentraria i cauria en un lloc indeterminat o imprevisible, no? Tot això no ha de passar, no pot passar tot això. És a dir, que tenim feina a fer a nivell, no de països, sinó a nivell internacional des de la visió més ampla possible, no? A nivell de la Terra.
Ignasi, deixa'm fer-te una pregunta, perquè, clar, és que és una cosa que ens queda lluny i ens fa certa... ens pot arribar a fer certa por. Tu parlaves de tota aquesta ferralla que gira al voltant de la Terra, parlaves també d'aquesta nau xinesa que se sospitava o també hi havia l'amenaça que pogués impactar contra la Terra. Hi ha perill real que tots aquests satèl·lits, l'Starlink, tota aquesta ferralla també que gira al voltant de la Terra acabi, doncs això, impactant contra nosaltres i pugui, bé, causar problemes?
A veure, la major part dels noves satèl·lits que es llancen estan fets de materials que quan reentra l'atmosfera terrestre, és allò que hem vist moltes vegades a les pel·lícules o imatges que es posa tot incandescent, no?, quan entra, doncs es desintegra per complet i, per tant, no deixa restes i no cau res a la superfície. Quan es tracta d'una nau prou gran, es tracta d'alguna cosa que no es desintegra fàcilment, com un tros de coet, doncs això s'intenta desorbitar de manera controlada i es fa caure a una zona del Pacífic que ja és una mena de cementiri de ferralla d'aquesta especial, perquè està allà i no hi ha ningú que hi visqui en aquella zona. Per tant, és segur. Jo, hi ha moltes coses que m'amoïnen, però una d'aquestes, això, que et caigui un tros d'estèlit al cap mentre vas passejant pel carrer, jo dic, tranquils, no serà un problema greu aquest.
I què t'amoïna, Ignasi? No ens espantis, eh?
No, en general a la vida, eh? No, filosòfic, això, sí. Però, diguem, de totes les coses que a una persona li han de preocupar del seu dia a dia, el fet de que ens caigui un tros de coet al cap és una de les últimes, diguem-ho així. És a dir que...
Molt bé, ens hem de preocupar per coses de la Terra, eh? No pas del cel, Ignasi.
A veure, aviam, m'interessa molt el cel, eh? I també l'estudio i crec que està bé que ens preocupem per això. Però quan a risc, per la nostra salut, hi ha molts altres que ens han de ser prioritaris, aquests.
Bueno, doncs molt bé, t'ho agraeixo perquè ens treus molts mal de caps del cap. I deixa'm acabar amb una pregunta, que ens queda molt poc temps. Clar, l'any passat també, darrerament, ens vam assabentar d'aquests llançaments dels nanosatèl·lits catalans, el Manut i l'Enxaneta. No sé si teniu previst algun llançament, la NASA catalana, per dir-ho així, té previst algun llançament properament?
Mira, doncs s'estan movent coses per fer la següent missió després del Manut. Que el Manut és una missió d'observació de la Terra, que el que fa és proporcionar imatges de la superfície de la Terra, i en aquest cas de Catalunya, que és el que interessa. Doncs aviat hi haurà un germà del Manut. Aviat vol dir... Aviat, estem parlant d'espai, eh? Aviat són uns anys. Tindrem una nova missió que succeirà a Manut, que s'estan ja fent els tràmits per això. És a dir que sí, que van passant coses. Van passant...
Molt bé, i el Manut i l'Enxaneta estan bé, estan tranquils?
Sí, estan saludables i van fent voltes, cada hora i mitja fan una volta a la Terra.
Molt bé, treballadors, com els catalans.
Exactament.
Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. Sempre un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia.
Els homenets aquells que van presentar a Mèxic, els veu veure?
És el que estan parlant. Jarque, on estaves tu?
On estaves?
Home, Jarque.
Hola.
Ràdio de quilòmetre zero.
Jarque. La tierra llamando a Marta Jarque.
I amb segell de qualitat.
minuts que passen de 3:45. Va, que això... només ha fet que començar, eh? Fabricació pròpia. Estarem amb vosaltres fins a 6:00. Dia de pluja, tarda plujosa.
Correcte.
Bona part del territori català. Dia també de cotxe, divendres. Clàssic.
Ja riurem.
Sí. I també dia de ràdio. Per tant, si és dia de ràdio, David Serra.
Què
molt
tal?
Bona tarda. Puja, puja, Paula, puja. Tu per favor, sintonia cap amunt.
Anava a dir, diu, que aplaudia un, i dic, no sé si marxar.
Ha quedat molt trist.
Està a punt de marxar, eh?
El dubte entre sumar-t'hi o marxar temps, eh?
És que no sabíem cap on anava, Raga, i no sabíem si seguir.
Falta de ritme.
Sí a tot, clar que sí.
Deixeu-me passar llista.
A veure, Harker.
Un, dos, tres... Ja, quatre, ja podem començar.
Ja està.
Quatre gats. Dues gates i dos gats.
A la Candela tenim a la redacció i els companys de la Peixirada.
Què és això? Perquè és la nova, la feu treballar més.
Sí. Ah, és el que té, Serra, tu has format part de l'equip.
Ens ha passat a tots, això.
Sí? No, és normal. Per això.
Llavors, és normal.
Aquest equip, normalment, el que fem, les coses funcionen així.
I hi ha tradicions que s'haurien de seguir.
I si no ho acceptes...
A l'Uri, mira, per exemple, segon testimoni...
No parava.
I ara, doncs, la Candela.
No va venir mai.
Mai.
La secció de seguida.
Mai. En fi, ens vols proposar temes.
Sí, jo proposo temes. A la meva manera. Estil Frank Sinatra.
Molt bé.
Vale. Primer de tot, mira, he pensat una cosa. Com a baròmetre de l'actualitat i de la inflació, començaré sempre la meva apartat de la secció, no? Que venim combinada amb l'Anna Pris i el Pardina, oi?
Correcte, sí.
Mirant quin preu va l'oli.
Home!
Bravo. Perquè crec que és el millor baròmetre per adonar-nos cap on anem i que ho tenim molt malament.
Això està molt bé i és molt important.
Aleshores, jo us explico. Per exemple, era una cosa ràpida. Oli d'oliva, marca blanca, he fet diferenciat. He diferenciat. Marca blanca, 6,80 aquesta setmana.
Però això què, litre i mig?
Litre. Jo compro litres. Oli d'oliva, de marca.
De marca.
9,49. I oli d'oliva verge extra, de marca, 10,39.
Déu-n'hi-do.
Quedem-nos massa i a veure com d'aquí 3 setmanes com està la cosa.
Això està molt... És com abans fèiem amb
collit
el preu de l'electricitat, ara és amb el preu de l'oli.
Està molt bé. L'electricitat anava balancejant, pujava i baixava.
Aquí no hi haurà ball, eh? Aquí no hi haurà ball.
Per animar-vos, us he de dir que estem encara amb la collita de l'any anterior. Per tant, ara de venir nova, hi ha hagut més sequera, per tant, els preus segurament...
Però tens més dades, no?
Ah, no, sí, perquè, escolta, no, res, que he llegit aquesta setmana, perquè jo estic molt en l'actualitat, m'heu fet estar en l'actualitat, perquè fins ara no llegia el diari, jo, ni res.
Res, eh?
El preu del mateix oli d'oliva verge extra de la mateixa marca pot variar segons on es compra.
Ah!
Jo pensava que al ser una marca tot tenia el mateix preu.
Clar, cadascú posa el que vol.
Diuen que hi ha certa especulació, diuen, eh? No sóc jo no posaré mai a ningú ni sentenciaré. I llavors no diré la marca, només diré que comença per Card i acaba per Bonell. El Corte Inglés, 9,32 un litre. El Campo, 10,94.
Coroi!
Eroski, 12,25.
Què dius? Però...
I Carrefour, 12,85.
Escolta, jo pensava que el Corte Inglés era més car.
Pareu aquí.
Jo em vaig quedar molt parat.
Una cosa és secció gourmet del Corte Inglés, que és prohibitiu pels mortals en general.
Sí,
caríssim.
Sí.
Que potser ja és un article de secció gourmet, ara mateix l'oli. Però tinc la teoria de que aquesta gent compra molt, molt, molt a l'engròs i llavors pot baixar una mica el preu.
Sí.
Però no sé si tenen a l'engròs que Carrefour, eh? Ara aquí penso, perquè Carrefour és França, també, Carrefour.
Va, potser per això, eh?
Ah.
Per això és més car, perquè és França. Jo crec que d'aquí poc... Si encara existeix el Precio Justo, jo crec que l'oli formaria part de l'últim escaparat.
Home,
fixa't què et dic.
Què precio? Un litro d'aceite.
Em pensava que deies que era seria un dels premis de la pantalla final.
Sí, de la pantalla final.
I un litro, un apartament i un litro d'oli.
Seria l'últim que diríem, perquè seria el més valuós de tots. Un apartament...
Tots contents.
De 6 plantes a Torrejón de Ardoz.
Que me toque l'aceite.
10 litros d'aceite. O 20. Bueno, va, anem.
Notícia que t'hagi impactat molt.
A veure, tinc una que la diré al final, però no la diré per si no arribem. Perquè fa com ràbia dir-la ara i després no poder-la dir. Aleshores, a veure. És una notícia... A veure, no és que m'hagi impactat en aquesta setmana, perquè ja fa setmanes que ho va fer, i a més és un tema que vau tocar. Però jo ja tenia pensat, dic... Hòstia, la meva primera secció, què faig? Porto 6 mesos sense dormir, des que m'ho vau dir. I pensant...
Doncs fas bona cara, eh?
Sí, bueno, perquè hi ha...
I desacostuma.
De cafès, eh? Sort que l'Ester m'ha ofert un cafè a l'entrada, perquè si no, anava arrossegant-me pel carrer. I és una... Parlaré de... Però breument. No, no farem tant el repàs de fascicles, perquè ho vas parlar tu i superbé.
Super
notícia. I ho vaig escoltar. Us vaig escoltar.
T'has
els
comprat
tots.
Els llibrets o no?
Aquests en parlaré, però res, diré... No, perquè... No.
Per què?
Perquè és que no ho sé.
Per què?
És un dels que m'ha impactat.
És curiós.
És un dels que m'ha impactat. I és una... Dins de la secció, és una subsecció que jo he anomenat... Vosaltres no hi ha notícies d'impacte? Doncs la colo d'impacte.
La colo d'impacte.
Però queda millor si ho dieu vosaltres en tercera persona.
La jo cola d'impacte.
La cola d'impacte.
Cola.
Jo l'he caçat a la primera, és a dir...
Sí, jo no l'havia pillat.
Sí, sí, sí. El meu somni és convertir-me en Màrius Serra algun dia a la vida. I fer l'enigmàtic. Tres lletres.
La cola d'impacte. Vinga, Paula.
Vinga.
Hace tiempo que tiene problemas de...
On m'he perdut?
Mira, que no, el que deies tu,
això,
que
sí, sí,
ho
sí,
vam
que
parlar...
Ho veu parlar, i clar, aleshores el que no farem aquí és... El que no faré jo ara és... No, perquè és que, a més, el llistó està tan alt que tampoc m'hi atreviria. I aleshores he intentat donar una...
Ara ho entès.
Anar una miqueta, no, una miqueta més enllà i buscar-li la cara bé al tema dels fascicles. Només diré que, ara tu els comentaves, sí que m'han impactat dos dels molts que hi ha, que són aquests llibres petitons.
Fan molta gràcia.
Diminuts, diria jo.
Estan, tenen cobierta d'oro i coses d'oro.
El que vulguis. Bueno, clar, són llibres petits.
Acabats de luxe, eh? Tu saps que si arribes al 16, que té mèrit, et regalen... Si
unes ulleres.
No! Això està llibre de lupa. Un armariet!
Ai, que maravillós!
Però per posar-los tots.
Per guardar-los.
Ostres, val la pena només per
això.
Però has d'arribar al 16.
I ser subscriptor.
I ser, clar, és que
això... Vol dir que te'ls menges tots.
Tots. Són tan petits.
Fantàstic,
són tan
fantàstic.
Petits.
I després l'altre que m'ha impactat, una miqueta m'ha impactat també, és el de Los rostros del mal.
Los rostros
no
del
sé
mal.
Si en vau parlar, que són una col·lecció de llibres que recull la vida i crims de les persones més cruels de la història.
Ai, no. Dius, però està de moda, això.
Sí, exacte, sí, n'hi ha molts. A la Federació Espanyola n'hi havia un fa poc.
Sí.
Adolf Hitler, El odio exterminador, per exemple, però, és el primer. M'encanta el subtítol, eh? Jack el Destripador, El diablo de Whitechapel. Pablo Escobar, El zar de la cocaïna, etc. N'hi ha molts, eh? Bin Laden, Attila, Rasputin... He trobat a faltar espanyols. Sí que n'hi ha alguns.
L'any que ve. Potser que ara n'han mort.
Sí, però, per exemple, posen Hitler i no posen Franco, però vaja. Són decisions, suposo que no hi havia espai, perquè
la línia editorial.
Les seves mides i no hi cabien tots. Bé, anem al que anem, que és el més important. A mi no m'interessen les col·leccions. El que m'interessa, qui les fa. I no us escoltareu, és un home que... He buscat un testimoni. No vol fer pública la seva identitat.
Ah.
Vale, llavors el mantindrem amb l'anonimat. Jo l'he anomenat Estanislau.
Val.
Com li podríem dir qualsevol nom. Aleshores, la primera pregunta és com va començar aquesta falera per les col·leccions i els fascicles i en quin moment es troba ara l'Estanislau? I això és el que ens responia aquest ciutadà anònim, l'Adrià Rocajordana. Perdó, no he estat bé el ritme dels tons.
No s'entén.
Ho arreglo.
Però que has fumat molt, eh?
No, però ara m'adono que no s'entén.
El Serra ho arregla.
Jo ho arreglo. Parleu i
parlem.
Ho arreglo.
O sigui, anem parlant nosaltres, parles amb la Paula.
És un ultra greu.
Massa greu, jo crec.
Em sap greu, eh?
Endavant, Serra.
És que l'Estanislau potser és que té aquesta veu.
Clar, és que pobre home, potser
pobre,
parla així.
Imagines algú que tingui sempre aquesta veu?
Això és que ha llegit molts llibres d'aquests tan menuts.
Escolta. El distorsionem bé i escoltem el testimoni d'aquest home que ha patit molt a la vida.
No sé quan vaig començar a col·leccionar fascicles, no ho recordo. Primer vaig començar amb el meu pare, ell em comprava el primer número de la col·lecció, aquell que no fallava mai, que anava sempre amb algun regal. I quan ja vaig ser més gran els comprava jo. Va ser quan vaig començar a fer col·leccions senceres. Algunes hasta les vaig acabar. Total, em vaig anar fent més gran i més gran i vaig anar acumulant col·leccions, llibres, figuretes, maquetes, cotxets petits, més llibres, estris de cuina, de dalt, de tot allò. Fins que van començar els problemes a casa. Hi havia fascicles i col·leccions per tots els racons, de tots els armaris, dins el forn, a la nevera, al lavabo, ves per tot arreu. Un dia la meva dona em va dir mira, els fascicles o jo? I vaig marxar de casa. Ara visc als afores de Martorell, sort que un amic que treballa a la SEAT em va deixar una nau industrial que ja no utilitzaven, i allà hi ha acumulats tots els llibres, tots els fascicles, les col·leccions, les maquetes sense construir, els ninots... I em deia, si sóc feliç? Home, fins fa poc no ho era gaire. Però clar, quan comença setembre, revifo I ara, per exemple, he començat la col·lecció de Mis Primeros Amigos de Disney i això que ja tinc 58 anys.
Clar.
Déu-n'hi-do, eh? Quin tros de testimoni.
Drama. És sí. un drama sí, sí. Ser addicte als fascicles.
Home, diràs,
perquè et
sí.
porta problemes a casa,
o els
et fan
fascicles?
Fora, marxes tu.
Clar.
I aquest encara té la sort que té una nau industrial
per poder...
de 10.000 hectàrees per guardar tot.
Igual estaria ben vist que per fascicles et regalessin, no sé, trasters.
Mira,
o llocs
el,
on, no?
No? Prestatgets.
Sí.
Prestatges,
és el que falta a les
teràpies, fascicles. Sí.
També, o fascicles sí. directament de trasters.
Això també, vull dir, clar.
Ah, val.
Clar,
fascicles
val,
de trasters.
Val. Una línia, no?, que et puguis... Val.
A l'Estanislau vaig cometre l'error de preguntar-li quines
més,
col·leccions
clar.
Tenia.
Va.
De moment ha dit la de les princeses Disney, que ha començat
sí,
aquest
any. Sí, no, Mis Primeros Amigos Disney.
Primeros Amigos.
Que són el Mickey Mouse i tots aquests en petitó.
Sí.
I va ser un error, realment.
Una de les últimes que he començat és el de Vestidos Nancy, moda anys 60, 70 i 80. També d'aquesta temporada tinc la maqueta del Terminator T-800, que fa prop d'un metre d'alçada.
Tallem-lo, no?
No, no tallem, deixem sí, que parlis, perquè,
llavors,
perquè anem fent,
fons.
Perquè és que
ja us no acabaríem,
no?
Error.
No acabaríem. Va. I jo preguntava, s'ha fet col·lecció de tot?
I moltes col·leccions de cotxes en miniatura.
De tot?
Tanislau, baixa el volum,
no calles,
per favor.
Sí,
és que entre la veu greu, treu-lo.
Sí, és que molesta.
Sí. S'ha fet de tot.
Ho afirmes o ho preguntes?
No, ho afirmo.
De tot.
Jo n'he vist bebès de porcelana. Al llarg de la història,
eh?
Rosarios, que pensava, deuen col·leccionar fotos de dones que es diuen Rosario. No, Rosarios...
No, Rosarios de...
Rosaris,
sí,
Rosaris.
Sí, sí.
Relojes de les Forces Armades.
Home.
Hi ha fins i tot una maqueta del cotxe fantàstic amb la rèplica del rellotge, que li parles en el rellotge i li parles amb el kit directament. I aleshores, dic, de què no s'ha fet col·lecció? De què podríem suggerir nosaltres fer col·lecció?
Ah, ho has buscat?
No.
Ho he pensat.
I aleshores també us trasllado això, si teniu alguna idea... Per exemple, a traster seria una possibilitat.
Val.
Se n'hi ha posat. I llavors hi pensava en més coses. A mi el que m'agradaria molt és una col·lecció d'acudits curts. Perquè no dona feina. Cada setmana un acudit curt.
És molt breu.
Però ha d'anar amb el cartró gegant, vam quedar. O sigui...
Clar, això és l'important.
Tu has de comprar un cartró
4x4
i una frase de l'acudit.
Amb un pòstit.
Amb
un pòstit.
O com fan allò amb les galatetes xineses, que sempre duen un missatge a dins.
Per exemple.
Doncs això estaria bé.
Una galateta xineses amb acudits curts a dins.
Això estaria molt bé.
Perfecte.
Ho compraríeu, eh?
Ara, és que a mi se'm fa molt llaminer. Quan em plantegeu aquestes coses, ha dit relojes de les Forces Armades. Dic, ostres.
Ui, això és un
clàssic. No l'he comprat mai. Però ara...
Et vindria de
gust. Sí, ara el coquet.
Però això és veritat que et compres el primer i després de seguida perds la il·lusió, eh?
Sí, és de consum molt
però
ràpid.
Però on les guardes?
No, perquè no, en vaig fer dues només. Una era de llibres, de misterio, de grandes autores.
Jo n'havia fet una de Billetes del Mundo.
Aquesta és molt útil.
Esperant a forrar-te.
Aquesta és molt útil, aquesta està molt bé.
Com pot ser que regalin diners, no?
Sí.
Si els sumo tots, ja veuràs, ja.
Sí. Que a més, alguns se'ls inventaven.
No. I sabeu què passa?
Que se'ls inventaven, alguns.
Rúpies.
No existia.
Sí, exacte. La moneda de Mongòlia, diu, que sé.
No, que aquests fascicles comencen valent un euro i a la cinquena entrega val 25.
Ah, sí?
Home, i tant.
El timo, eh?
Per un euro, dos entregues. I després arribes a la tercera i per un euro...
Ja estàs subscrit.
Ni el pòstit. I després una altra que jo crec que estaria bé, aquesta d'aquí un temps... Un d'ampolles d'oli en miniatura.
Ah, aquest, clar.
Perquè aquest és article de luxe, ja.
Home, una mica en la línia del que feia la Raga, no?, que ella feia de bullets, doncs...
Doncs aquests, així tots petitonets, així, fins i tot si són de plàstic, així, que estan com abunyegats perquè no... Vaja, saps allò que passa amb les ampolles d'oli?
Sí,
que no sé què arribes a que no...
I arriba un punt...
Absorbeix l'aire. Sí. I llavors, quan, si no l'obres bé, sí, queda
això...
deformada l'ampolla d'oli.
Serra, això també passa boca, amb les pastes de dents. Fa una ràbia quan no surten.
Perdó.
No us passa a vosaltres? Vull
ui,
dir,
però això...
Per on apretes la pasta de dents?
Home, doncs per sota.
Ah, val.
Sí.
A mi se'm diu que hi posi una pinça com d'estendre roba, saps? Per baix anar... i que vagis fent pujar la pasta.
La solució... que ha portat Instagram. Sabeu aquestes vídeos que et proposen coses com
tutorials,
de fetes a casa
sí,
i tal?
Tutorial, sí.
Se suposa que si tu talles per darrere la pasta, val? I agafes el tap...
El tub, eh?
I l'introdueixes per on has tallat, allò fa de tope i vas tirant la pasta cap endins.
Sí,
què? No? No ha quedat clar. Tens el tub de pasta de dents, no?
Estàs parlant amb un negat de les manualitats.
A veure, per favor, si torno a explicar.
Tens el tub de pasta de dents, val?
Sí.
En comptes d'enrotllar-lo... Tu
clar,
deixes tal qual
val.
I talles no la part per on surt la pasta,
no,
sinó
cul.
El cul. Exacte.
Sí.
I allà introdueixes el que seria el tap. De manera que vas apretant el tap i va avançant la pasta.
Però se te queda obert, no?
no perquè el tap fa de tope. Recordes uns caramels que es deien push pop?
Sí.
Doncs va ser aquest funcionament.
Els recordo pop, no?
Clar, i també hi havia aquells... Hi havia gelats, no?, que també havies d'apretar per sota. I el Calipo. Més o menys.
Encara està parlant l'Estanislau.
Sí, és el que t'anava a dir. Què diu?
Puja l'Estanislau.
A veure.
Roberto Dueñas, capitán de aviones de guerra. Una altra producció de llibres de grandes civilitzacions.
Ui, sí que era un clàssic, grandes civilitzacions.
És molt pesat, aquest
home.
I la col·lecció que trobo a faltar és que m'agradaria, i aquesta la faria, és les ungles de personatges famosos.
Com?
Però això fa una mica d'angonieta,
bueno,
no, Serra?
Però escolta, tens l'ungleta allà, posada així, la pots fer servir per tocar la guitarra després.
Escolta, ara les ungles, a més, estan molt de moda, que se'n farà un reality a
TV3. De les pintes i tot.
Sí?
No? Sí, sí.
A veure aquí.
Bueno, va.
Va, que ens queden 10 minuts, Serra.
Ui, canviem de tema, anem ràpid, va.
Va. Arriba la festa major. Ara. Sonen trompetes des del meu balcó.
Esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor. Per què parlo de festes majors?
Per què?
Perquè
per què, Serra?
Fa una setmana tot just va començar la millor festa major de Barcelona, segurament.
Agosarat,
entre barris de Barcelona. Mica, però... Jo fins i tot l'ubicaria entre les millors festes majors de Catalunya.
Harket, tu saps de quina estàs parlant o no?
Sí, tant,
jo estic
picada.
Festa major d'Horta.
És que hi fem una cosa molt divertida.
És que fem coses divertides. I moltes activitats fem. Moltes. Jo crec que masses. Estem per damunt de les nostres possibilitats. Però, per exemple, ara us no explicaré la història de la festa major, però mira, me la salto per anar realment al que ens importa...
On volies anar a parar.
On volia anar a parar. Que és, per exemple... Mira, us dic una cosa. Fa uns anys, fins i tot a la festa major d'Horta, vam fer un lead-up.
Es va
fer una cançó per Horta... nova, inèdita, i es va fer un lip-dap amb tots els veïns d'Horta. La cançó és aquesta.
Benvinguts i benvingudes, aquí comença la moguda. Petits i grans surten al carrer a ballar, a cantar i a passar...
Hi ha el vídeo a YouTube...
Tu hi vas participar, Serra.
I sortim, i surto jo, els meus fills també, i allà estem tots allà, ballant i tot.
O sigui, ara sí, YouTube.
YouTube heu de posar Lipdap Horta Lliure.
I allà trobarem el Serra i família.
A més, surto al començament del vídeo.
Que el vas organitzar tu, el Lipdap?
No, jo i ara, per favor, van organitzar els Diables d'Horta, els Diables. Total, que, bueno, perquè us n'adoneu de la quantitat de coses que fem. I ahir, per exemple, a la plaça d'Eivissa, ja s'ha convertit en un clàssic, tot i que no en va tercer. És el... Atenció, eh? Tercer concurs mundial de llançament de maletes. És molt radiofònic. Això era una maleta, com que hi ha. Coneixeu d'algun lloc on es faci un concurs mundial?
No, no, clar que no.
Mundial, eh? Mundial. Per això vol dir que és l'únic lloc del món on es fa aquesta tonteria.
Bé, o que no, que n'hi ha diferents, però és que el més important, on van els més bons, diguéssim, els llançadors més bons, és a Horta.
Oh, potser és el més important. És això, es tracta d'això, de llançar una trolley de dimensions considerables al més lluny possible, ajudant-te només de les mans. No val arrossegar-la per les rodetes, eh?
Escolta, Serra, perdona. És que, mira, tenim a la Mondelo que està al quite.
A veure,
ja està, ja ho hem publicat. Ja està, Serra.
Mira que jove.
O sigui, ho he enganxat, però en zero coma, la Mondelo. Espera, deixa'm, perquè, de fet, ho hem penjat ja a Twitter, Serra.
No fotis.
@fab, ja sabeu, propi. Jo el dia que digui bé el nom del nostre usuari...
És difícil, eh?
Perdona, com diu, propi Estel. De Twitter, el vostre usuari. Fa... O sigui, el nom és complicat.
És que no hi cabia tot.
Clar,
és
lògic.
Fab.
Pròpia, sense guions ni res,
exacte,
no? Fab propi Estel.
Busqueu
més fàcil que llançar una maleta, Serra.
Escolta, busqueu Serra. Va, ho tenim allà penjat.
Segurament. Total.
Serra és jove, eh?
Jove, sí, amb pèl i prim. Era una de les activitats que es fan, i llavors es tracta d'això, de llançar maletes al més lluny possible. Però, per exemple, aquesta tarda...
Ai, la pluja, esperem que ho respecti.
Esperem que ens respecti. Setena edició del concurs de beure amb porró.
Oh. Ara.
Frena un moment. Això de les maletes, quan se celebra, ja s'ha fet?
Ja està, es va fer ahir. Heu de venir l'any vinent. L'any vinent, a la plaça Eivissa.
I qui va guanyar?
No em vaig quedar fins al final.
Escolta,
al final
és que, tinc, que tenim més preguntes.
Llançades tres maletes, vistes
totes. Però
com estàs la teva maleta, Serra? Ho estem venint com una cosa llaminera, però de sobte...
A veure, és llaminer perquè és original i és divertit. Sí, és cert. És divertit. Home, dius, hosti, tu, això està bé.
La maleta te la portes tu?
No, 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 i cada any la mateixa.
Ah, sí? Ah.
La folren, amb així de, com d'aquells d'aeroport.
Molt ben fet.
Sí. Com en paper film.
Com en paper film d'aeroport. Arreglen les rodes perquè és el primer que es trenca. Clar. Les rodes les van canviant. I és la, i cada any és la mateixa.
Val, val, val.
I hi ha regals importants, eh?
Ah,
no
sí?
Diu mai que regalen.
Maletes?
Molt bé!
Però suposo que la que llences no, no una altra.
Xulíssimes, no les trencades.
Però tu hi has participat,
no,
has dit
no?
No,
no m'atreveixo a fer el ridícul, jo.
Home, hi podríem anar l'any que ve.
Home, anem-hi.
És que a mi em faria molta il·lusió.
Va, clar, jo
va,
us espero.
Harke, doncs proper any.
Sí.
Fabricació pròpia cap allà.
Mira, ara no del porró, com...
Tu, perdó, el porró t'agrada dues coses,
no? Cadascú
dues coses que, si voleu, podeu venir.
Val.
Aquesta tarda, concurs de beure amb porró.
Va, doncs.
Es tracta de beure mig litre de vi amb porró.
Carai.
El suavitzem, el suavitzen, perquè l'orreig de bodega Massana el suavitza amb gasosa.
Bo. Boníssim.
Perquè si no seria... Acabaríem tots allà.
Però el gas és traïdor, eh?
Sí. Sí, bueno, després hi ha un concurs d'eruptes.
Vale, rotet.
A més, a més, es jutja... Es jutja la rapidesa amb què et beus aquest mig litre de vi amb gasosa.
Ah, sí?
Si fas filigranes, puntua, i si no, hi ataques a la samarreta. Hi ha un jurat equànime i rigorosíssim...
És que anava a dir, qui és el jurat? Qui forma part? Ai.
El Serra.
David Serra.
Oh, home, Serra!
Claro! Ja fa 7 anys. Ja fa 7 anys que estem allà de jurat amb uns dos grans amics. Som 3, eh? 3 persones.
Ets
jurat.
Ets tu el jurat?
I cronometrem i d'allò, i després contem les taques.
I quina és la virgueria més gran que han fet mai amb un porró?
Ostres, no sabria dir-t'ho. Jo vaig veure un que s'ajonellava, s'estirava al terra i es tornava a aixecar.
Ostres!
Però es va atacar massa.
Val.
Però això és coreografia, ja, i tot, no?
Després n'hi ha molts que es passen el porró, se'l van baixar pel nas, i llavors regalima per la boca, la barbeta...
Sí. I com ho fan pujar?
No pugen. Ai. La qüestió és que estaquen molt, aquests, també.
Clar.
I,
aquests fora concurs.
Hi ha una cosa important, que pots anar molt ràpid, però si no has fet filigranes, potser perds.
Clar. Quin truc donaries, Serra, als que... Quin truc donaries, o quin consell donaries als que s'hi presenten? Què s'ha de fer per guanyar?
Per guanyar, si s'ha de fer... Doncs mira, escolta,
parlar amb mi abans.
Abans una copeta.
I fer un temps curt i d'allò, una filigraneta, per petita que sigui, em fan molt poques.
Filigrana puntua allò que fan així amb la boca, com de viatge.
Per exemple.
Són trucs, no? Trucs de veure.
Tot el que no sigui normal ho puntuem.
Acaba d'arribar...
Si una esternuda sense voler, mentre vol porró, la conxa com a filigrana.
Serre, escolteu, m'acaba d'arribar amb el mestre Virgili.
Ai, què he dit? Què he dit coses que no hauria de dir?
Tots, segur. Ja haurem dit segur. Moltes coses.
Sí.
A 4:45, ho tindrem, a la seva secció habitual dels divendres.
I una molt breu, també. Molt breu, superbreu.
Superbreu.
Demà.
Demà.
Demà. A 4:45, Siphon Wars 5.
Com? Què és això?
Guerra de sifons entre bodegues. Tajo amb Borta. Fem una guerra de sifons espectacular.
Per favor.
Allà esteu convidats i després veniu abans. Us convido un vermut i després participem a la guerra de sifons.
Però això és com la festa de l'escuma. Vull dir, és que
a sifons, a base de sifons. Anem armats amb sifons i me'n poso 4 al cinturó i res traient i vaig ruixant a la de bodega contrària. I es tracta d'això.
Ai, Serre, escolta, volies... Bueno, és que ja no tenim 3 minuts.
Res.
Volies apuntar
no,
una cosa més
de festes majors. No, volia que em diguéssiu de festes majors. I mira, festes majors, que us agradava de la vostra.
Clar, Harke. Clar, ara comparat a Morta.
Bueno, però segur que a Terrassa feu coses xules, també.
No, però escolta, el City no pots comparar amb altre equip, oi? O el Barça femení.
No, és una altra lliga. És com el
Caldo de Vigo,
que deia l'altre dia.
A Isil.
Mira, Isil sí que hi anem a l'estiu. Fem la tradicional baixada de Falles.
Veus?
Ah, sí, és veritat.
Que és patrimoni, també. I és bé, potser sí, crida l'atenció. No està a l'alçada, evidentment, del llançament de maletes. Tampoc llancem les Falles muntanya avall.
No.
Vagi per davant, perquè seria perillós, però també fa molt de goig.
Sí. A més, és una tradició.
Tradició
de fa anys.
Ancestral.
Ah, imagina't, inancestral.
Sí, sí.
Fixa't tu.
I el Francisco Platja d'Aro, o què?
Bueno, a Sant Feliu de Pallerols, la Garrotxa, poble natal de la meva mare, fan els cavallets i la mulassa. No sé si té tant de glamour.
Oh, sí,
és bonic de veure, eh?
He de dir aquí jo que qualsevol acte de festa major...
És bonic.
És bonic de veure.
És bonic de veure, sí, senyor.
No es perdi.
Això de la mulassa en vam parlar de Falset. A Falset també la tenen.
Però és molt millor.
Sí, ja ho va dir el Marginet. El Marginet que
es va repetir.
de Tora. Mira, aquest any han començat un concurs de truites,
sí,
que ens ho va dir el Coscollola, no sé si ho recordeu, que la Loli es va emportar amb la millor truita, sí, i aquest està interessant. I el Correbars.
Ara, aquí m'hi trobaràs.
Sí, sí, Correbars,
corretasques, correbirres, sí, corretapes, se'n fan molt a tot arreu.
Home,
teniu la cursa del cos de Sant Gil.
Home,
perdona.
Home, per favor.
Perdona, des del 1644.
És que això de l'esport a la raga no...
És antiga, que aquesta no existeix al món.
Documentat, Mare del Serra.
1644, que l'he mirat.
Saps quants càntics de tenim? Perquè el premi, quan tu guanyes la cursa...
Dos pollastres?
No, tens un...
Eren dos pollastres, antigament. No ho sabies, això? No,
una cada mà.
Dos pollastres. Al guanyador se li donaven dos pollastres i llavors
cap a casa.
Un sopar, els cuinava i convidava tots els que participaven.
Regal trampa,
homes,
Regal trampa, perquè has de cuinar
després. Sort que hem evolucionat. Sort que
però està molt bé, això m'ha agradat molt de la cursa de... I mira, també mira el de sort, per exemple.
Ai,
que no entenc una cosa. Fan al poliesportiu un torneig de 3x3 de bàsquet i campionat de petanca.
Mm.
Però com s'aturen les pilotes?
Clar,
amb un parquet, les petanques?
Impossible. No s'aturen.
Llisquen infinit.
Com si fossin un billar.
Molt original, fer un campionat de petanca amb un poliesportiu.
No hi ha fricció, clar.
Escolta, anem arribant al punt de les 4, la fabricació pròpia. Cada vegada es fa més de nit. Ara, quan arribi en Vés a Virgili, haurem de dir ja bon dia,
ganes,
no?
Perquè ens estem a les fosques, que plou molt ara,
Mira, tanca la llum. Sí. Ai, Cisco, ja veuràs. Ara farà impressió i tot.
Ràdio nocturna.
Ara no podrem marxar.
És bona vesprada, Serra, gràcies.
De res.
Ens retrobem d'aquí uns dies, aquí a la tardor dels Quadregats.
Quan em digueu.
Temps de notícies i tornem aquí al Fabricació Pròpia.